Des de fa un any, l'Hospitalet i Barcelona disposen d'un servei forense de guàrdia 24 hores dedicat exclusivament a les víctimes de violència sexual. En aquest període ha atès 98 casos a la ciutat. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest servei de forenses judicials. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Pas important a l'Institut Eduard Fontseré. S'han convertit en una comunitat d'aprenentatge després de la votació de l'alumnat, els docents i famílies. A partir d'ara, voluntaris donaran suport a l'aula en diferents aspectes. Seguiran la línia que va engegar fa gairebé 20 anys al centre educatiu del costat, l'Escola Joaquim Ruïra. És el paradís de la decoració vintage. Brutus de Gaper és la botiga de venda i lloguer de mobles situada al districte cultural que tenen com a clients a Netflix o reconeguts directors de pel·lícules com d'Almodóvar. El centre d'esports L'Hospitalet rebrà aquest diumenge a l'Escala amb la voluntat d'encadenar el segon triomf consecutiu. Després d'una mala dinàmica de 4 partits sense guanyar, l'Hospi vol confirmar la millora mostrada la passada jornada. Des de fa un any, l'Hospitalet i Barcelona disposen d'un servei forense de guàrdia 24 hores dedicat exclusivament a les víctimes de violència sexual. En aquest període han atès a 98 casos a la ciutat.
En el seu primer any en marxa, el servei forense de guàrdia, dedicat exclusivament a les víctimes de violència sexual, ha atès 98 casos a l'Hospitalet, el que significa un augment del 10% respecte a l'any anterior. En global, les actuacions ascendeixen a 661, gairebé un 4% més, fet que suposa unes dues atencions al dia. L'arribada d'aquest servei ha permès que ara hi hagi dos forenses de guàrdia i un d'ells es dediqui només a atendre els casos de violència sexual. Això ha suposat més immediatesa i poder donar a les víctimes l'espai i l'atenció que necessiten.
Aquesta immediatesa també garanteix una recollida de mostra molt precoç i això és molt important perquè el tòxic, rastres de biològics de la persona agressora, de l'agressor, són molt importants que siguin recollits quan abans millor. I també d'aquesta manera el professional té un espai, dins de l'immediatesa i la importància, un espai per dedicar-se, per dedicar-la a la víctima, un espai que necessiten, per prendre les mostres adequadament, per fer un reconeixement de la seva lesió, de seu estat psicològic, emocional, psíquic. Per tant, tot això requeria un espai que no coincideix a vegades en la dinàmica, no? De la voràgine, de que pot ser una guàrdia, m'he trucant d'aquí, m'he trucant d'allà, d'un lloc cap a un altre. No?
Pel que fa a les víctimes, les persones ateses són majoritàriament dones joves d'uns 28 anys i un de cada 11 casos són víctimes d'agressions múltiples. En els darrers anys també ha canviat l'estacionalitat. Ja no es detecten més casos a l'estiu, sinó que es reparteixen al llarg de l'any, això sí, amb més atencions els caps de setmana. El servei s'activa quan una persona s'adreça a un centre hospitalari i, per ordre judicial, un metge o metgessa forense de guàrdia s'hi desplaça.
I allà es fa un reconeixement conjunt a la ginecòloga de guàrdia, etc., per no tenir que fer diverses exploracions, per no tenir que fer diverses intervencions, no? Sinó fer tot en un únic temps, intentar no revictimitzar més a la víctima, i es fa aquesta exploració, reconeixement conjunt, el servei hospitalari fa el seu informe clínic, perquè també té un component clínic de tractament, potser de prescripció de medicació, la que sigui, i nosaltres fem un informe pericial, que és el que dirigim al jutge, i treballem, custodien les mostres i les donen sortida perquè després el laboratori faci les anàlisis que calguin.
A l'Hospitalet, els centres de referència són l'Hospital de Bellvitge i l'Hospital General, i en cas que la víctima s'hagi dirigit als Mossos, ells l'acompanyen en aquests centres hospitalaris.
Pas important a l'Institut Eduard Fontseré. S'ha convertit en una comunitat d'aprenentatge després de la votació de l'alumnat, els docents i famílies. A partir d'ara, voluntaris donaran suport a l'aula en diferents aspectes. Seguiran la línia que va engegar fa gairebé 20 anys al centre educatiu del costat, l'Escola Joaquim Ruïra.
L'Institut Eduard Fontseré es convertirà en una comunitat d'aprenentatge. Així ho han decidit docents, col·laboradors del centre, familiars i alumnes en assemblea. A partir d'ara, voluntaris donaran suport a l'aula en diferents aspectes. La base d'aquesta proposta serà l'aprenentatge dialògic, un model educatiu que posa el diàleg i la interacció en el centre.
Un diàleg per activar el cervell en les interaccions que es produeixen quan dialoguem, de manera per arribar no només a acords, sinó també a aprenentatges. Com fas tu això? Com faig jo això? I de quina manera et comportes tu o de quina manera actues, actuo jo? Aquestes actuacions t'aporten, no?, unes maneres d'organitzar l'aula, d'organitzar a les famílies i d'organitzar a totes les persones que estem en l'institut per tal de que s'estableixi aquestes interaccions.
L'escola Joaquim Ruïra, veïna de l'institut, ha estat clau per fer el pas. Allà ja fa 17 anys que són comunitat d'aprenentatge i un dels aspectes que defensen és la situació d'igualtat entre alumnes, famílies i docents.
Que el tracte entre tots nosaltres sigui molt més igualitari que és ara, i que pugui fins i tot doncs, impregnar la resolució de conflictes des del punt de vista de que les famílies entenguin, no?, que la manera en què estem treballant els conflictes també passa per aquest respecte que ens tenim entre tots i que, per tant, doncs, nosaltres, com a professionals, en aquest model hem de començar a plantejar-nos si realment ho sabem tot o podem aprendre també dels altres en aquestes actuacions.
Una de les formes en què es durarà a practicar la comunitat d'aprenentatge seran els grups interactius, classes de més duració i amb un itinerari establert.
Se divideix en quatre blocs i es fa com una mena de cursa en la que els alumnes van passant per les quatre activitats que estan programades. En cadascuna de les quatre estacions hi ha un voluntari que s'està esperant. Per tant, aquell voluntari més o menys entén com s'ha de fer l'activitat, però no és un professor, no té el detall. El que sí que sap és que ha de fer-los parlar i ha de detectar quin alumne ho acaba abans per tal de que ajudi els altres a poder acabar i no copiant.
El centre no ha volgut fixar dates concretes, però preveuen que el curs vinent la comunitat d'aprenentatge estarà implementada.
I continuem parlant d'educació i en concret del dret de vaga. L'alumnat d'un institut de l'Hospitalet va presentar davant el síndic de Greuges de Catalunya una queixa perquè la direcció del centre qüestionava el dret de fer vaga dels alumnes. A un escrit de la síndica recorda que la llei garanteix el dret de l'alumnat a fer vaga a partir de la tercera de l'ESO. El Departament d'Educació també ha donat la raó a l'alumnat i ara ha obligat a l'Institut de l'Hospitalet, que es desconeix el nom, a modificar la normativa interna sobre el dret de vaga. També ha informat que la direcció va permetre finalment exercir aquest dret. I ara us informem d'una actuació policial on es mostra la poca cura que tenen alguns propietaris amb les seves mascotes. En aquestes condicions vivien 6 gats de raça Sphinx a un pis del barri de Santa Eulàlia. Aquestes fotos les ha penjat Guàrdia Urbana de l'Hospitalet al seu perfil d'Instagram. Expliquen que van entrar al pis arran de les queixes dels veïns per forta pudor. Agents de la policia i bombers van accedir a l'habitatge després de contactar amb el propietari i van trobar-se els gats sense aigua i amb signes evidents de desatenció. Davant aquests fets, la protectora local va fer-se càrrec dels gats per garantir la seva recuperació. Guàrdia Urbana recorda que aquest tipus de conductes poden comportar sancions de fins a 750 euros. El grup parlamentari del PSC es mostra compromès a impulsar el pla de regeneració del Samuntà. Així ho ha expressat el seu portaveu Ferran Pedret a una visita a la Florida. Acompanyat del diputat hospitalenc Ernesto Carrión i de l'alcalde David Quirós, Pedret ha declarat que la reforma del Samuntà és una eina necessària per solucionar els problemes de convivència i seguretat amb una visió integral. El portaveu socialista assegura que el seu grup parlamentari farà tot el possible perquè el pla del Samuntà pugui avançar, ja sigui amb iniciatives parlamentàries o amb la interlocució amb el govern català. Pedret també s'ha mostrat optimista amb les negociacions pels pressupostos de la Generalitat, que considera són instrument que facilitaria l'impuls del pla.
Disposar de la capacitat per incorporar estructuralment més recursos als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ha de facilitar les coses, ha d'agilitar també les fórmules de col·laborar amb les administracions locals i en particular amb l'Ajuntament de l'Hospitalet. Per tant, hi haurà pressupostos, n'estic convençut i som optimistes respecte a això, però si no n'hi hagués, la Generalitat seguiria col·laborant amb l'Ajuntament de l'Hospitalet en tirar endavant el pla de Samuntà. El que passa és que els pressupostos ho posen tot més fàcil.
El que li demanem al grup parlamentari és sobretot l'acompanyament en aquest compliment dels acords de la bilateral, amb aquestes necessitats que s'estan coordinant amb el Consorci de la Transformació de la Gran Via i del Samuntà, precisament perquè la força també del discurs del Parlament doncs, reforci d'alguna manera aquesta aquestes necessitats i que ningú se n'oblidi que l'Hospitalet és una prioritat per la ciutat, però també pel país.
Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa han denunciat avui en roda de premsa que el govern municipal té bloquejat el procés per aprovar el reglament de participació ciutadana. Des del grup municipal recorden que l'objectiu és que la ciutadania pugui participar de forma activa en els òrgans com els consells de districte i reclamen també que es tiri endavant la reforma del reglament del ple que també està aturat. També demanen més participació en els mitjans municipals de comunicació, així com debats amb els grups municipals.
Nosaltres ens temem que vulgui anar consumint el mandat i ens quedem sense reglament de participació. Al final el que busquem és que la ciutadania pugui participar activament en els òrgans de participació, com són el cas del Consell dels Districtes i també altres vies amb imaginació que podem fomentar doncs, aquesta participació ciutadana. Participar, que la gent es consciència i es pugui mobilitzar, sempre és positiu per aprofundir en la democràcia i per fer forta la ciutat.
I el grup municipal del Partit Popular denuncia un augment de la inseguretat i l'incivisme al Parc de les Planes. Segons els populars, el darrer episodi ha estat l'apunyalament d'una persona dimarts a primera hora del matí. Asseguren que els veïns se senten indefensos davant la inacció del govern municipal i reclamen solucions urgents a la manca d'il·luminació, seguretat i manteniment del parc. També acusen el govern local de negligència i demanen més presència policial i recuperar el telèfon directe amb la Guàrdia Urbana.
Tenemos medidas contundentes, medidas de control ante el botellón, los actos incívicos, las actividades sin licencia y sin permiso que se están llevando a cabo y sobre todo seguridad y mantenimiento. Ellos están gobernando también en el área metropolitana. Se llenan la boca de hablar de seguridad y de mantenimiento de los parques y están haciendo todo lo contrario, están mirando para otro lado. Por tanto, nosotros volvemos a insistir, queremos más presencia policial.
En el repàs de l'actualitat política que estem fent amb la ronda de portaveus dels grups municipals, avui tenim al plató de l'informatiu a Francisco González, portaveu de Vox a l'Hospitalet. Bona tarda.
Bona tarda i gràcies per convidar-me una vegada més.
Fa poc més d'una setmana es va aprovar el pressupost municipal després que l'equip de govern presentés una qüestió de confiança, que és una cosa inèdita que no havia passat mai a l'Ajuntament de l'Hospitalet. El Partit Popular va fer l'intent de presentar una moció de censura, però al final no va donar marxa enrere. Com veu Vox això que s'hagi aprovat aquest pressupost municipal mitjançant una qüestió de confiança i si en aquesta, diguem, moció de censura fallida del Partit Popular, Vox li hagués donat suport?
Bueno, la cuestión de confianza es una estrategia que el PSC ha utilizado en otras ciudades importantes de Cataluña para sacar adelante el presupuesto, los presupuestos de 2026, y lo que demuestra es la incapacidad del PSC para negociar con el resto de fuerzas políticas. Parece que solo saben gobernar cuando tienen mayoría absoluta, cuando tienen que pactar y negociar, pues está claro que no tienen capacidad de hacerlo. Otros años lo han conseguido, este año no lo han conseguido, debido básicamente al incumplimiento de las promesas que han hecho a los grupos que en años anteriores les han dado su apoyo. Entonces, bueno, la cuestión de confianza era simplemente un trámite para poder aprobar el presupuesto, porque ellos sabían que con la división de fuerzas que hay en el Pleno de Hospitalet, las posibilidades de que se presentase una moción de censura exitosa eran, en la práctica, cero. Cuando el Partido Popular puso sobre la mesa esta propuesta de moción de censura, claro, seré sincero, lo que yo le dije a Sonia Esplugas es, pero vamos a ver, Sonia, tienes cuatro concejales, cuatro. ¿Tú crees que tienes capacidad de liderar algo con cuatro concejales? Por desgracia, la oposición en Hospitalet está dividida en cuatro PP, cuatro Esquerra Republicana, que son tres más uno, porque uno es de Esquerra Unida y Alternativa, tres de Vox y tres de Comuns. Las posibilidades de llegar a un acuerdo político estas cuatro fuerzas son cero. Y la capacidad de liderazgo, que a veces se arrogan, generalmente Esquerra Republicana, por ser el partido más votado de entre los cuatro de la oposición, en la práctica, ¿qué vas a liderar con cuatro concejales? No tiene sentido. Y por lo tanto tampoco tiene sentido plantearse si nosotros le habríamos dado apoyo o no le habríamos dado apoyo, porque ni había un candidato propuesto, ni había un programa de acción de gobierno propuesto. Era una propuesta vacía.
Si haguessin fet suma, sí que li haguessin donat suport, si haguessin arribat sumant.
Si sumar, sumamos. La oposición somos 14, sumar, sumamos. Lo que no podemos sumar son proyectos. ¿Cómo vamos a sumarnos nosotros al proyecto de un partido separatista y de un partido comunista disimulado, como es Comuns?
Doncs ja amb aquest pressupost aprovat, amb aquesta qüestió de confiança, què li sembla aquest pressupost i què creu que li manca?
Obviamente mal, si nos pareciera bien ya lo hubiéramos votado a favor en su momento. Como es bien sabido, nosotros a menudo el grupo de gobierno nos dice, es que ustedes no presentan ni siquiera enmiendas. ¿Para qué? No me vas a aceptar ninguna. Y mi enmienda sería la totalidad, porque el enfoque, las prioridades políticas del Partido Socialista y las de Vox son totalmente contrapuestas. Nuestras prioridades son seguridad, que en hospitales sigue estando en mantillas, facilitar vivienda a las familias y a los jóvenes, dando prioridad a los españoles, cosa que por supuesto el Partido Socialista nunca va a aceptar, a los españoles, en segundo lugar a los inmigrantes legalmente establecidos, seguridad, vivienda y mejora de los servicios públicos en general. Todo lo demás es paja y sobra. Y Hospitalet, pues sinceramente, no solo tiene un gasto político innecesario exorbitante, sino que el gobierno ni siquiera es capaz de ejecutar sus proyectos. Entonces, siempre, como digo siempre, no tiene mucho sentido tomarse en serio las propuestas de un gobierno que año tras año incumple sus propios presupuestos, de arriba a abajo.
Ara parlava, bueno, abans parlava de seguretat, en el darrer ple municipal van portar una moció sobre una ocupació conflictiva a l'Avinguda Pau Casals que genera molèsties als veïns per les festes nocturnes que es fan. També van fer una roda de premsa sobre els fets que ha ocorregut al local de Santa Ana 15, un altre local conflictiu on hi havia molèsties als veïns durant gairebé 3 anys i on malauradament va haver una mort violenta d'una dona. Què creu que ha fallat en aquests casos perquè s'hagi arribat a aquestes situacions?
Llevar a cabo una acció efectiva i ràpida. Jo sé que sin una modificació de la llei, a la qual el Partit Socialista no està dispost, actuar contra les ocupacions és complicat. Precisament, esa és una de les prioritats de Vox. Cambiar la ley para que a los ocupas se les pueda poner de patitas en la calle en 48 horas con una patada en el culo, sobre todo a ocupas de este tipo, que son claramente delincuenciales. Al final, cualquier espacio ocupado, sobre todo si la superficie es grande y viven grupos de personas diversas, es un campo abierto a la delincuencia. Todos los espacios, aquellos en los que no pasa nada, es porque Dios no quiere, porque cuando tú has creado un espacio que está al margen de la legalidad, evidentemente es un campo abierto a la delincuencia. En el caso del local de Santa Ana, las quejas venían acumulándose durante 3 años. Nosotros en octubre del año pasado ya llevamos este tema a pleno. Todo lo que se hizo fue poner una patrulla estática de la Guardia Urbana en la puerta durante unos días o semanas y pedir identificaciones a los que entraban y salían. Ya está. Con eso no se consiguió nada. Y a lo que hemos llegado es al triste resultado de un asesinato horrible de una mujer joven. Tenemos que esperar a que en otros locales ocupados, porque hemos denunciado en concreto este de Pau Casals, pero evidentemente hay muchos otros en Hospitalet que pueden ser conflictivos, que pueden acabar generando conflictos, por lo que decía, porque cualquier espacio ocupado es un campo abierto a la ilegalidad y por lo tanto al delito.
Continuem amb un altre tema que també es va tractar al ple municipal, són els mitjans de comunicació municipals. L'oposició va tombar la proposta del govern municipal perquè hi hagi una continuïtat de forma transitoria dels mitjans, ja que el contracte programa s'ha caducat. Per renovar aquest contracte programa s'ha d'escollir a 3 periodistes al Consell Executiu de Programació. Tot això és molt complex, per l'espectador, però al final tota aquesta situació que repercuteix als mitjans de comunicació es redueix en que s'ha d'escollir tres periodistes i que govern i oposició no es posen d'acord en escollir aquests periodistes. Si aquest és un servei essencial als mitjans de comunicació, com s'ha arribat a aquesta situació i què s'ha de fer, perquè s'ha anat massa lluny.
El gobierno municipal defiende que es un servicio esencial, pero como yo les dije en el último pleno, ustedes mismos son los que lo cerraron cuando no les interesó. ¿Cerrarían los bomberos o cerrarían la sanidad pública o cerrarían la Guardia Urbana? Porque esta casa se cerró. Se cerró el 31 de diciembre de 2011. La radio se cerró un poco después, durante el año 2012, y no se ha vuelto a abrir. Entonces, ¿cómo me dicen que es un servicio esencial aquellos que cuando económicamente no les va bien, cierran? Como ya hicieron.
Des de Vox es defensa que es un servei essencial, no entenc?
No, i la prova és esta. La prova és que los mismos que dicen que es un servicio esencial, cerraron. Servicios esenciales son seguridad, que incluye, en nuestro caso, incluiría que dependa del ayuntamiento, Guardia Urbana exclusivamente, pero seguridad pues incluye bomberos, incluye policía, Mossos de Escuadra, incluye Guardia Urbana, sanidad y educación y servicios sociales para los casos extremos de personas desamparadas. Los medios de comunicación públicos no son un servicio esencial desde nuestro punto de vista. Porque hay medios importantes, sí. Importante, sí, pero no esencial. Y la prueba es que se ha cerrado ya, de hecho, ya se cerró. Y los mismos que lo cerraron ahora nos quieren vender como argumento para colarnos una solución transitoria que les cubriría todo este año 2026, con lo cual prácticamente acabamos el mandato. Hemos llegado a este extremo porque durante más de tres años, que llevamos ya de mandato, el gobierno municipal no ha querido constituir el principal órgano de control de los medios de comunicación públicos, que es el Consejo Ejecutivo y de Programación. Y mientras ese Consejo Ejecutivo de Programación no se constituya, no se puede firmar un nuevo contrato programa. Llegaron al 31 de diciembre y entonces parece que de repente se dieron cuenta de que se quedaban sin cobertura legal. Son tan incompetentes que hasta que no llegó el día en que vencía el contrato programa, no se dieron cuenta de que los medios se quedaban sin cobertura legal y sin un contrato con el ayuntamiento para seguir operando. Porque todos lo sabíamos. Me imagino que el gobierno municipal también, ¿no?
Doncs veurem a veure el que passa en els següents dies. Doncs Francisco González, portaveu del grup municipal de Vox, gràcies per fer un repàs d'alguns temes d'actualitat i fins la propera.
Gràcies.
Nosaltres continuem a l'informatiu. Amagat en ple districte cultural, descobrim el paradís de la decoració vintage. Es diu Brutus de Gaper. Entrar-hi és un autèntic impacte visual, ja que en dues plantes s'acumulen unes 2.500 peces de disseny, peces que nodreixen produccions de Netflix o rodatges de pel·lícules d'Almodóvar, però que també estan molt sol·licitades, sobretot pels estrangers que s'instal·len a casa nostra.
En una de les naus del districte cultural, al barri del centre, s'hi amaga el paradís de la decoració vintage. Brutus de Gaper és un showroom de mobles de 1.700 metres quadrats, dues plantes i 2.500 peces de disseny. Fa 10 anys, els holandesos Niels Jansen i Ron van Malik van convertir la seva passió en un negoci.
Y compras un sofá, encuentras otro sofá, me gusta más, y te quedas con 5 sofás y cases. Y bueno, su idea era, ¿por qué no alquilamos un local pequeño? I vamos a ver si xuta la idea.
L'aposta va funcionar. Primer es van instal·lar al Poble Nou i fa 6 anys es van traslladar a l'Hospitalet. Els dos socis són compradors compulsius de vintage. Ho compren tot a Bèlgica, Alemanya, Dinamarca i Holanda. Ho guarden en un magatzem que tenen en aquest últim país mateix i un cop l'any fleten un camió ple cap a l'Hospitalet. Un cop aquí, els objectes tenen dos destins, la venda o, sobretot, el lloguer.
És un sector molt potent en Espanya, sobretot en Canàries, per temas fiscales, pero también en Madrid, bueno, aquí en Barcelona también, con las firmas grandes de moda, necesitan atrezzo para, puede ser unas fotos con un modelo o algo más grande, o serie en Netflix, una película nacional o internacional, eventos, entonces el alquiler da más rendimiento a las piezas.
La majoria de clients que s'acosten a Brutus de Gapper són sobretot estrangers. Busquen un tracte calmat, atent i entès en disseny. Per això el negoci funciona amb cita prèvia.
Gran part dels clients també tenen un tipus de passió o un interès i a mi m'agrada dedicar un poc de temps a qualsevol client, pot ser d'igual una intenció de comprar o no. I gran part dels meus clients són guiris o bueno, gent que ve d'altres països a viure aquí, que tenen més, igual més, no sé, més experiència con vintage.
En aquest espai hi ha peces de disseny per tot arreu, amb preus que oscil·len entre els 100 euros i els 5.000. El futur de Brutus de Gapper a l'Hospitalet, però, no dependrà de qui els compri o els llogui al mobiliari.
Aquí van a construir pisos. Entonces, esta nave creo que en algún momento también tiene que ir al suelo. Entonces, nos gustaría que éramos un hospitalet, pero necesita muchos metros. Una nave, naves así no hay muchos.
Si no troben alguna alternativa a l'Hospitalet, podria ser que el futur d'aquest gran paradís vintage sigui a Terrassa o Sabadell.
El centre d'esports L'Hospitalet rebrà aquest diumenge a l'Escala amb la voluntat d'encadenar el segon triomf consecutiu. Després d'una mala dinàmica de 4 partits sense guanyar, l'Hospi vol confirmar la millora mostrada la passada jornada.
El contundent triomf de l'Hospi al camp del Vilassar de Mar va servir per capgirar la situació i reforçar la confiança del vestidor. Aquell resultat va demostrar que l'equip té qualitat, gol i capacitat per explotar els espais. Davant la visita de l'Escala d'aquest diumenge, l'equip té múltiples motivacions. Els riberencs volen venjar-se de l'empat injust de la primera volta, oferir una alegria a l'afició i sumar 3 punts que els permetin mantenir-se amb opcions reals de lluitar pel títol de Lliga.
Si tenemos regularidad no volveremos a meter cerquita de los puestos de arriba del primero, que no sea flor de un día y sobre todo que podamos ganar 2 partidos seguidos para ver que podemos, que estamos ahí, que vamos a luchar hasta el final, porque creo que si ganamos la semana que viene seguirán quedando 13 partidos, pero bueno, ya lo veremos de otra manera y sobre todo intentar buscar regularidad.
El vestidor es mostra alliberat després de la victòria del passat diumenge i confia plenament en les seves possibilitats. Des del club, a més, es demana paciència a l'afició, recordant que encara queda molta lliga per davant i que la regularitat serà clau per assolir els objectius marcats.
Paciència, som conscients que ens estem jugant molt i que ho hem de donar tot. En això estem, jo crec que l'equip està tranquil, està confiat en que ho farem bé. I sí, demanem a l'afició que vingui, que estigui tranquil, que ens animi, que nosaltres ens ho deixarem tot fins a final de temporada. I ja està, queda molt, queden 14 partits, són molts punts per davant.
Els riberencs es troben a 5 punts del líder, el Cornellà. Els del Baix Obregat hauran de visitar l'estadi municipal a la darrera jornada de Lliga.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, ellatdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.